Hola a tothom, benvinguts a La Partida i benvingudes també. Un podcast dedicat als jocs de taula i als jocs de rol. Avui no està el Jordi, sóc el Marc Martínez i m'acompanya la Sònia Martínez.
Hola Marc, què tal?
I la Carme Castellano.
Hola.
Bueno, avui que no està el Jordi farem un programa una miqueta especialet sobre temàtica espacial.
És el que t'anava a dir, un programa espacial, la temàtica espacial.
Vale, La Partida, pues lo de sempre, és un podcast creat per l'associació Club Diògenes de Tarragona, una associació en la qual pertanyem tots tres, que estem ací. I si no us coneixes, ja sabeu que us podeu escoltar en iVoox, Spotify, Apple Podcast i tot això. I si t'agraden els vídeos, pues no ho recomanem, però mos podeu veure.
No, perquè no ho recomanes, que sortim molt guapos, sempre.
Bueno, tenim dies i dies. Bueno, per això, com hem dit, avui parlarem de programes espacials, sobre coses de visió tridimensional i bidimensional. Així que comencem.
I per on bueno, comencem?
Comencem per jocs en dues dimensions, no? Perquè no sé si vols explicar-se una miqueta que és dues dimensions i tres dimensions per la gent que viu en Flatland o algo, però...
Bueno, és només quan hi ha la X i la Y, no? O sigui, dues dimensions.
Ah, perfecte.
Un pla.
Vale,
bueno,
pues...
sí, tens dues dimensions. En pla de llargada.
Carme, vols començar tu parlant d'algun joc així? Comencem parlant de jocs en dues dimensions, si vos pareix.
Sí.
I perfecte. Comença, si vols, la Carme...
Vale, començo parlant del Blocus, que és un joc que, bueno, és més o menys de l'any 2000, té una estètica una mica tipus Tetris, o almenys a mi me'l recorda, perquè, bueno, cada jugador té unes peces que tenen forma de poliominós. O sigui, poliominós són peces de l'estil del Tetris, lo Tetris són Tetris perquè tenen quatre quadradets cada una, poliminós és que en poden tindre més d'una. Llavors, la qüestió és que aquestes peces s'han d'anar col·locant en un tauler. Poden jugar fins a quatre jugadors i cada jugador s'apropia d'una punta del tauler. Llavors comencen per allí i la condició és que han d'anar ficant les peces tocant a les anteriors seues i poden anar bloquejant el camí de les següents, dels altres contrincants.
És una espècie de territorial...
Sí, tu has d'anar ficant el màxim de peces possible intentant que no et bloquegin els companys i intentant bloquejar al màxim els companys perquè fiquen menys peces.
I quin és l'objectiu?
Ficant-lo el màxim de peces possible.
Vale, o sigui, quan s'acaben totes les peces, has de veure quina col·loquen
més. Normalment no s'acaben ficant totes, però és quan un jugador ja no pot ficar una peça, queda ja relegat, acaba tenint el joc. I quan acaben els tres jugadors, que ja no poden, que els tres altres bloquejats, s'acaba la partida i guanya qui més peces ha ficat.
N'hi ha component sort o algo?
No massa.
Tu tens totes les peces des del
principi. No massa, tens totes les peces del principi, decidixes quines fiques i llavors, bueno, és una mica l'estratègia de com situar-les espacialment, si les peces poden cabre o no poden cabre, i previndre una mica les jugades dels altres per a poder anar impedint, mirar quines peces els queden, perquè aquesta informació la tens, i anar, això, intentant bloquejar al màxim i escampant-te tu al màxim per a poder-ho ficar tot.
O sigui, tu pots creure que acaba de pillar que el nom Blocus ve de bloquejar, no ve de...
Ah, doncs pues mira, no m'havia plantejat.
Ah, però Blocus, bueno, falta ja la C, no? De bloc?
No ho sé. Bueno, és un joc en el que es poden petre amics.
Sí.
Oh, que fort!
Però si no en tens... Ah.
Però si no tens amics, llavors no tens amb qui jugar.
No,
clar. Però s'ha de jugar sempre en algú, no? No és solitari.
Sí, l'ideal seria o dos, perquè així un se fiquen en diagonal oposats un a l'altre, o quatre. Si jugues en tres, algun tindrà avantatge perquè té una cantonada que no està ocupada.
Mm-hmm.
Llavors l'ideal és dos o quatre.
Perquè el taulell és quadrat...
Sí, el taulell és quadrat i les peces poden anar encaixant. I això, si voleu, no sé si...
Bueno, veig que el guió és de l'any 2000, no? O sigui, és bastant antic aquest joc.
Sí, és de l'any 2000, ara està publicat per l'editorial Mattel, i bueno, i l'autor és Bernat Tavitian, que no el coneixia, i la partida pues, solen durar entre 20-30 minuts.
Llavors et dona temps a fer més d'una.
Sí.
I a fer més amics.
O més enemics.
Fer els amics ràpid per fer-ne de nous.
Molt bé.
Bueno, i pues, continuem parlant d'un altre joc.
Sí, seguim parlant de Polinimos, d'aquestos, amb l'Ubongo. L'Ubongo és un joc del 2003, o sigui, jo crec que devien inspirar també amb el Blocus, perquè són les mateixes fitxes així del Tetris. I el que tens és que cada jugador... Bueno, també és competitiu. Cada jugador té un taulell, tens unes fitxes, i ens és un dau que et diu quines fitxes has d'agafar i aquelles fitxes les has d'encabir dintre la silueta que hi ha al taulell. O sigui, aquí he portat l'Ubongo Mini, que si veieu, un moment que agafaré una carta. Vale? El Ubongo gran és com aquest. I aquí tastarien quines fitxes has d'agafar i col·locar-les aquí dintre. És com un puzzle.
Però el mini va superbé, perquè és igual que el gran, però mini.
Però sí.
Ah, exactament.
No has perdut gran cosa fent
el mini. No, el joc és el mateix. O sigui, jo a casa tinc el Ubongo gran i avui era el rei. No, agafo el petit, que és més portàtil. Però bàsicament és el mateix. Guanya el primer jugador que aconsegueixi fer el seu puzzle. I llavors l'Ubongo normal va recollint unes gemes de colors i després al final de tot et donen punts. L'Ubongo mini guanyes cartes i les cartes és un punt al final de partida, que tingui més cartes és qui guanya. I això, l'Ubongo original és del 2003, però després del 2015, em sembla que és, però un moment que ho tenia jo al guió això, sí, 2015 li van dir Ubongo Classic i van fer una versió que és el mateix joc realment, però la manera de puntuar varia una mica. Jo crec que hi ha una mica més d'atzar. Perquè vas traient peces d'una bossa, que és la que et dona els punts. Llavors, quan el primer jugador que acabi el seu puzzle agafarà una gema i una peça a la bossa. Però, clar, te pot sortir una peça en un punt o de quatre. Llavors, té bastant d'atzar en la manera de puntuar.
Jo crec que és simplement perquè no guanya sempre el mateix, no?
Suposo que sí, perquè, clar, és un joc que al cap de la fiesta, fer puzzles, si et dona bé la visió espacial, ho tindràs fer i aniràs fent i vas aniràs guanyant i aniràs fent enemics. Perquè, clar, la gent li fa molta ràbia per en aquest joc. Perquè a vegades s'encalla o t'ofusques o dius merda. I el bo que té l'Ubongo és que totes les targes i totes les cartes aquestes tenen solució. Encara que no sempre inicialment, totes s'han de poder fer.
Però estan pensades perquè tinguin solució.
Sí, està clar, o sigui, està ben dissenyada en aquest aspecte. Vale? Després vam treure l'Ubongo 3D, que jo aquest no hi he jugat perquè trobo que ja és massa per mi.
Jo tampoc hi he jugat mai.
Massa paranoia. Vam fer també l'Ubongo Extreme, amb més peces que són hexagonals, l'Ubongo Mini, que és aquest que he portat, l'Ubongo Duel per tots jugadors, l'Ubongo Fun Size Edition, que em sembla que és una miqueta més gran, l'Ubongo Star Wars, que cada target, la silueta és un dibuix del Futurama o la pel·lícula, i l'Ubongo Pokémon.
No.
Sí, s'està convertint en un Monopoly. El Monopoly vale. De sí. Pokémon, pues l'Ubongo Pokémon. Sí, aviat hi haurà l'Ubongo Harry Potter, l'Ubongo Joc de Tron...
I l'Ubongo Monopoly i el Monopoly Ubongo, molaria, estaria guai.
També,
i,
home...
I després el Catan Ubongo Monopoly.
Només cal que proposes la idea
sí,
i algú farà.
I és l'Ubongo sí. Catan del Monopoly.
Jo crec que l'Ubongo és el Catan D, o el Monopoly D, saps? O sigui, al final sí, aniran fent cosetes.
Anem fent versions.
Guai.
Sí, a mi és un joc que m'agrada molt, realment.
No, és molt senzillet, és molt familiar. Vull
sí, també deu 4 jugadors, 25 minutets... S'ha de jugar ràpid, el pes és 0,5, o sigui, realment no és complicat jugar-hi, complicat és fer el puzzle amb les peces, i està criat per un senyor suec, que no diré el nom perquè, bueno, ho intento, Gregor Rechman. Sento si no ho he pronunciat bé.
També van treure l'Ubongo Junior, crec, que l'he vist, però no...
Sí,
no
sé, però em sembla que és més simple, també.
Més simple que l'Ubongo normal, doncs no serà molt simple, doncs,
sí,
menys
sí,
peces
sí.
O així.
Perquè, a més, l'Ubongo normal el que té és que cada tarja per un cantó és més, té un nivell fàcil i per l'altre cantó té el nivell complicat. Llavors, els jugadors poden decidir si juguen pel nivell fàcil o pel complicat. O sigui, també té les diferents maneres de jugar.
Està bé.
I fins aquí l'Ubongo.
Ai, bé, molt bé. Pues jo he portat un joc... que també van triminós, bueno, no van triminós, van en una quadrícula, però que es diu Acquire, que és del 63, 1963.
No havíem nascut ningú aquí encara, eh?
No, faltava prou. I que és un joc superestrany en el sentit que té una graella de, no sé, 10 per 10, llavors en cada torn es treu com unes coordenades i aquella... Allí es forma una petita empresa o un hotel o un conglomerat d'algo. Llavors és com una espècie de joc de borsa, però...
És un joc econòmic?
És un joc econòmic,
en polinimus?
Però en polinimus, sí. Llavors tu vas, conforme van caigant quadradets, un al costat de l'altre, van fent-se les empreses grans. I llavors tu vas invertint en aquestes empreses en l'esperança que es facin més grans. Però la gràcia del joc és que el que tu desitges, sobretot, és que una empresa gran, o sigui, una conurbació de quadradets molt gran, connecta una més petita. I que tu tingues accions de la petita, perquè així, quan s'uneixen les dues, s'absorbeix...
Marc, de què m'estàs parlant?
És a dir,
jo m'estic perdent.
És a dir, imagina't un camp de quadradets per un costat gran i un petitet, tu inverteixes molt en el petitet, perquè així, quan es col·loque el quadradet...
Diners del joc.
Diners del joc. És molt divertit.
O sigui, l'objectiu és invertir en els petitets perquè quan el gran no s'absorbisca... Quedar-te en els beneficis...
Bueno, l'objectiu és quedar-te en la gran. El que passa en els petitets és que quan una gran absorbeix una petita, et donen com dividends. Llavors, tens més diners per comprar més accions de les grans. Llavors, és una mecànica que has d'anar equilibrant. Compre d'esta en l'esperança de que serà absorbida, compre en la que clarament serà la més gran i donarà més punts al final de la partida. I està molt curiós per aquesta mescla de joc econòmic i visió espacial, que és 2D també, que és, no és res d'altre món. Però està graciós. I per ser el de 63 està molt guai, és molt divertit. No sé.
No sé, no me la puc imaginar. O sigui, m'agradaria jugar-hi.
Pues sí. Jugarem algun dia. Jo sí, he jugat en físic una vegada, crec, però també hi ha pues, versions cutres d'aplicacions que es pot jugar a sol, contra la màquina, és molt divertit. I l'autor és el Sid Saxon, que és l'autor del Can't Stop, que també és un joc clàssic, que també podríem haver ressenyat així. I que també és antiguíssim, vull dir, aquesta persona és com l'abuela de tots els jocs de taula o algo, no? El vuelo, no ho sé.
Segurament, no? Perquè els 63, déu-n'hi-do, molt bé, molt bé. I ara volia parlar també del Niàgara, si us sembla bé. El Niàgara és un joc que jo vaig jugar fa molt de temps, o sigui, ara estem deixant de banda ja els polinimos, ¿vale? I aquest el que té a 2D és que hi havia unes fitxes rodones, o sigui, simula que és a les cascades del riu Niàgara, ¿vale? I llavors tens unes fitxes rodones que simulen que és la corrent del riu i tu havies de ficar la teva barca damunt de les fitxes rodones perquè s'aniguessin movent cap a baix, cap al riu. Però clar, no podran baixar molt perquè llavors hi havia la cascada i llavors la barca es queia. I la gràcia del joc era anar movent les seves barques per anar recollint tresors que hi havia a les vores del riu, ¿vale? Per anar-los acumulant abans que caigués la teva barqueta per la cascada. Però m'agradava molt...
Podies morir.
Bueno, podies enfonsar-te a l'aigua.
Bueno, jo crec que això és una mort segura, eh?
Bueno, és una mort dintre del joc, o sigui...
Bueno, si no, hauries de saber nedar.
És com el teu de les empreses d'abans. L'empresa gran absorbia l'empresa petita. L'empresa petita no és que es morís, és que es reconvertia.
Michael Phelps, si caiguera per la Niàgara, no nedaria. Jo vull que quedi clar això.
S'ofegaria. El riu s'ofegaria.
Bueno, volia comentar això, perquè el Niàgara és un joc també bastant clàssic del 2004... de 3 a 5 jugadors, 45 minuts de partida i familiar. I era molt divertit.
Que guai. Mm. Però llavors, el tema barquetes són barquetes físiques.
Eren barquetes de fusta, em sembla. Sí, anaven baixant amb la corrent del riu. No podíem, bueno, podíem pujar, però t'acostava en moviments. Lo normal era que baixessin cap a baix. Llavors era lo complicat. Guai. Sí. Molt bé.
No. Pues amb això fem els 2Ds, no? Vull dir, més o menys una varietat prou gran de jocs. Entrem als jocs en tridimensionals, és a dir, tots els jocs són tridimensionals, ¿vale? Perquè... però entrem als jocs tridimensionals...
Jo ho estic entenent, perquè nosaltres vivim en un món tridimensional, és això, no?
Sí, clar.
Referim-nos als tridimensionals com aquells que van pujant, no?
Sí, exacte. Que fan ús de l'eix Z, si vols dir.
Exactament, molt bé.
I si vols començar tu, Carme...
Sí, doncs mira, jo per començar els 3D vull parlar-ne de dos, que són bastant clàssics, que són l'Omikado i el Jenga.
Uau, qui no té el Mikado i el Jenga a casa, no?
O qui més no, qui no té algo que pugui fer d'este joc.
I perquè el Mikado és fàcil, eh? Agafes per els curadets i ja està.
El Mikado només necessites els palets de fer els pinxos i ja està. Llavors, bueno, el Mikado, la primera edició va ser més o menys sobre el 1930, però en realitat està basat en jocs molt antics, no? És un joc de palets. I n'hi ha moltíssimes editorials que el publiquen. I llavors, està recomanat per a entre 2 i 6 jugadors, però en realitat penso que pots jugar fins a 10 i no passaria absolutament res. Mm-hmm. Llavors, quin és l'objectiu? N'hi ha palets, no? Que són com els palets dels pinxos, i que n'hi ha versions que porten marquetes de colors que fan que cadascun valgui uns punts o uns altres. Jo recordo que estava el negre, que era el que més punts valia. Llavors, l'objectiu és tirar-los de manera desordenada tots damunt la taula i jugador per jugador n'han d'agafar un sense tocar ni moure cap altre pal que no sigui el que han agafat en els dits. I només en una mà, sense utilitzar.
Em pensava que en el palo. A vegades...
Una vegada tens un pal, pots fer-ho. Pots fer-lo servir, però la primera vegada ha de ser la mà. Vale. I pots fer-ho en una única mà o després, quan tens pals, pots utilitzar els pals. Si no mous cap altre pal, te'l quedes i... Jo jugava en que tornes a tirar, però no sé si... O sigui, que tornes a agafar, però sí. No sé si...
Tornaves a tirar, sempre que no moguis res, vas agafant pals.
Vas tirant. I a la que mous algun, mous algun que no és el que vols traure, aquell lo deixes i passa al següent jugador. Sí. Quan s'han agafat tots els pals, guanya qui té més punts en funció dels colorets dels pals. I, bueno, això, treballes molt la part de mirar molt bé com estan situats per no moure en cap, una mica la psicomotricitat fina, també.
Això està guai, per jugar en...
Sí, a més, bueno, admet de tot, gent de persones de totes les edats per a jugar. I les partides també solen ser curtetes.
Salvant les distàncies, no us recorda el Pelusas? Ara que anaves dient d'anar traient pals d'una pila, i em van dir, mira, com el Pelusas. Ja sé que el Pelusas és totalment diferent, saps? O sigui, no hi ha...
Bueno, en el sentit que és tot desordenat.
Sí, tot desordenat i estan traient sí, poc a poc a i al final es queda sense res.
A mi me recorda més el, un que este Nadal m'ha passat moltes hores jugant en mon nebot, al Monos Locos, que és este que tira els monos per la palmera i vas traient pals i no han de caure els monos. Pues me recorda més a este.
Sí, també. El Monos Locos deu ser una reinversió del Mikado.
Del Mikado, segurament.
Molt bé, molt bé.
I llavors, l'altre és el Jenga, que este és una mica més nou, però tampoc tant. És del 1983, de l'editorial Hasbro. I, bueno, també són uns, no sé com dir, uns cubets, no? Són cubets de fusta.
Diríem cubets. Cucharetes llargues, no?
Sí, unes varetes més llargues, però no són palets, sinó que són varetes que se van agrupant de tres en tres, creuats, per a fer una torre. I llavors, cada jugador ha d'agafar un pal de la torre, treure'l i ficar-lo dalt. Una vegada el té dalt, li passa el següent. Qui tomba la torre és qui perd. Cada vegada n'hi ha menys palets a la base, n'hi ha més a dalt, la torre va sent cada vegada més inestable, fins que al final, brum, tomba i, bueno, algú ha perdut. Guanyen tots els que no tomben la torre. I, bueno, també és entre 1 i 8 jugadors, però que en realitat poden jugar els que vulguem.
Poden jugar 30 persones, o sigui, potser...
Sí, sí, sí. Llavors, el clàssic és de fusta, n'hi ha versions més infantils que són de plàstic, perquè així no es poden fer mal els xiquets. També és veritat, sí.
I amb la fusta es poden fer mal?
Sí, ara es poden fer mal en tot, els xiquets.
Vale.
Llavors, hi ha versions que són de plàstic, però el que passa és que són buides per dins i llavors no pesen. Llavors, de seguida tomben. No tenen cap estabilitat.
Molt malament, molt millor la fusta.
Però sí, a mi m'agrada més. I, bueno, si algun xiquet se fa mal, pues, no ho sé.
I em sembla que vaig jugar una versió que havies de tirar un dau de colors i et deia quin color era el palet que havies de treure.
Sí,
i algun, variacions,
sí.
No?
Sí, pot ser. N'hi ha diverses variacions, sí. Alguna en daus n'hi ha. Però la clàssica és la de fusta i vas traient. Tu tries, ara, això sí, bloc que toques, bloc que has de treure. Si després veus que està dur, t'aguantes i has de treure aquell.
Bueno, era lo típic, no? Anar tantejant a veure quina era
això
que movia.
Això no es pot fer, això no se pot fer.
Bueno, però això ho han fet tots.
Ho han fet tots, però en teoria no es pot fer.
Jo necessite que si algú no coneixi el Jenga i el Mikado, que mos ho diga per els comentaris.
T'imagines?
Perquè aquí no deixem a ningú enrere.
Exactament, aquí ho expliquem tot, no passa res. Comencem des de zero. Jo ara us volia comentar el Tasso. Però jo no he jugat al Tasso, jo he jugat al Tasso Banana, que és una reimplementació. El Tasso és un joc del 2004, que jo crec que és com una al Mikado, però al revés. Que els jugadors tenen fustetes i les han d'anar apilant. Yeah. Vale? El Tasso Banana, en lloc de fustetes, són plàtans.
Com podríem deduir pel nom?
Sí, bueno, el Tasso Banana, o sigui... El Tasso Banana del 2022, vale? Jo he jugat a una versió que va fer l'editorial Praite, que és coreana, d'aquestes que fan... Bueno, les caixes com aquesta, que és inventada a casa obra i que la mateixa caixa farà taulell. Llavors, quan despregues el Tasso Banana, tens un munt de plàtans de fusta i llavors els has d'anar apilant amb certes condicions de que un plàtan no pot tocar una fulla o un plàtan ha d'estar en un d'un altre plàtan ni un altre plàtan. Llavors, hi ha condicions, llavors el primer jugador que col·loca tots els seus plàtans sense que caigui res, guanya la partida. Està molt bé per nens i, a més, aquesta edició els plàtans són bastant grans, o sigui... Jo li vaig regalar a ma germana, i estima que no l'hagi pogut portar per ensenyar-vos, però els plàtans són 5 centímetres cada plàtan. I és un senyor plàtan. I ja està molt bé.
Plàtan,
és un senyor plàtan. A veure, és el que és. O sigui, joc familiar, fàcil, que s'explica ràpid, se juga en 10 minuts, està molt bé. Una compra molt recomanable.
Pues jo, per acabar ja este bloc de jocs en 3D, he ficat el Number 9, que l'havia ficat inicialment en el 2D, i ja vaig jugar feia molt de temps i he vist un vídeo de 2 minuts que deia, no, has d'apilar els números en l'EIZ, i dic, oi, igual no és 2D, igual és 3D, però bueno, estaria... estaria en els jocs 2D estratificats, ¿vale? Que és una categoria que m'acabo d'inventar ara mateix. I res, bueno, no vull dir res perquè no me'n recordava absolutament de res d'aquest joc, o sigui que, bueno, són números que has d'apilar en unes condicions i després per ficar el piso de dalt has de completar una base suficientment ferma per poder ficar de dalt, però no vull entrar més en el tema.
Sí, molt bé, molt bé.
Passem a jocs 3D, però ara d'habilitat. Bueno, el de banana també seria d'habilitat un poc, no?
Bueno, però el Mikado també seria d'habilitat.
Sí. Vale, doncs no ho hem fet massa bé. Bueno, llavors, en jocs d'habilitat 3D, comença el clàssic Rhino Hero, que...
Qui no ha jugat al Rhino Hero?
Pues el Rhino Hero.
Jo no he jugat al Rhino Hero.
A veure qui no haurà jugat.
Però si és un Rhinohiro supermono petitet.
Bueno, doncs hem de jugar en este joc.
Rhinohiro és un joc clàssic d'Ava, de caixa petita, així. Bueno, no és tan petita.
Hi ha la versió petita i la versió gran. Petita.
I en el qual, pues, vas ficant pisos d'un edifici, i l'edifici són una espècie de cartroneig doblats a 90 graus.
Són cartes.
Són cartes doblegades a 90 graus i entre carta i carta doblegada n'hi ha com una espècie de piso enforjat de una carta plana. I en això vas pujant a una figureta molt mona, que és el nostre Rhinohiro. Rhinohiro és un rinoceront, que és un heroi.
És un superheroi ja que està escalant un edifici.
És literalment un heroi i rinoceront. I no sabem el lore, no n'hi ha pel·lícula encara de Rhinohiro, però l'estem esperant tot el món.
Arribarà.
Dos a cinc jugadors, però com diu Carme, aquests jocs poden ser infinits jugadors, que també, jo què sé.
A més, el Rhinohiro li dona un plus, no? Que cada cop que jugues una carta de taulada, em sembla que és, té una icona, que fan poder,
sí.
Que el següent jugador juga una carta de més, o salta el torn, vas putejant a la gent també, o han de robar cartes, o sigui... Clar. La gràcia no és aguantar la torrera que no caigui.
Que també.
Que també. I quedar-se sense cartes, sinó que era el rotllo anar putejant a la gent, que també té un punx, que tra, un joc d'Ava, que normalment són per nens, pels adults és superbo.
Ava, referim a H-A-B-A, que a voltes, no sé, diguem Ava i no s'entén.
Sí. Ah, bueno, és que...
Sí, no, clar, no sabem.
Es diu Ava,
que no és el grup de música. No, sí,
bueno, un joc d'Ava, Dancing Queen.
Home, això vale. Seria superventa. Però llavors seria Rhinohiro, llavors seria Dancing Queen.
Sí.
Bueno, i després un altre joc així molt xorreta, que és el Castillos i Catapultes, que m'ha sorprès a mi, veuré que és de 2021, és prou recent, i que simplement és en una catapulta literal, buit de plàstic, tirar boles a destruir el castell enemic. Tampoc té més ressenya que això. Divertit per persones que volen veure... Volen les boles perdudes per baix del sofà o volen veure la tele en uns píxels morts.
I perquè les boles aquelles són boles de goma,
sí.
I realment poden trencar coses, o sigui...
Són relativament grans. Podrien ser com un pinyol de Nespro o...
Sí, són potents.
Sí, sí.
O sigui, només recomanada per jugar si viviu de lloguer, bueno...
O si no vols matar ningú.
O sí, o al carrer.
Però el del castell i catapultes, què us agrada més? Construir el castell o intentar destruir el contrari?
És una bona pregunta.
No sabria què dir-te.
Perquè jo he vist construcció de castell amb murs allà apuntalats...
Sí, sí, que fan tota la fortificació perquè no... Sí, sí, no ho sé.
Jo crec que no he jugat mai en sèrio a este joc.
No he jugat mai en sèrio?
En sèrio no.
És que no sé com se pot jugar en sèrio.
Jugar, o sigui, no hi ha diferència, però...
Segur que n'hi ha algú que ha streamejat el campionat mundial.
Segur,
Castellos i Catapultes.
Sí, que Catapultes. Juegazo.
Bueno.
I així que si quieres no jugar, o seria més divertit amb més gent.
Bueno, jo parlant de joc xorra, també a mi m'agrada molt un que és el John Cart.
No, és un joc xorra.
És molt xorra, però és molt divertit.
Té molta profunditat.
Xorra no en pejoratiu, però...
Exactament, però...
És guai, però no, és d'acord amb la Carme,
eh? Junk Art. Sí. Llavors és un joc que és del 2016 i consisteix en, bueno, fer obres d'art en unes peces completament aleatòries i molt boniques per a pilar, que és la gran majoria són cilindres, esferes, peces que se'n van inclinades i que l'objectiu és fer una torre, sí? Llavors és fer una torre i cada vegada guanya un en funció del repte que tingues. O sigui, tu tries una carta que normalment coincideix en el nom d'una ciutat i te diu, pues esta partida guanyarà la persona,
bueno,
que faça...
Expliquem el lore, se suposa que estàs fent una exposició d'art en aquella ciutat.
Bueno, sí,
se suposa, exacte. Una exposició, llavors han de fer l'obra d'art més bonica.
Més bonica, sí. I llavors, segons la ciutat, a vegades guanya, pues, per exemple, a Nova York penso que és que guanya la persona que fa la torre més alta, no? A un altre, pues la torre que aguante més rato sense caure. O la torre que tingui més peces sense tocar el terra. Depèn de la ciutat, tenen un repte o un altre. I llavors, no sé si era que tiraves uns daus, això no me'n recordo, perquè l'hora de tirar... No, com era? Que triaves la peça... La
una
peça,
carta, anem una carta.
Hi havia una carta, perquè la peça que has de col·locar en aquell moment no la tries tu, sinó que és aleatòria. Crec que és en una carta. I arriba el punt que dius, vale, he de ficar una peça rodona, ja no sé on ficar-la perquè no me caigui. I a mi, la part que més m'agrada és que en el repte de construir la torre més alta, el joc inclou un metre per a mesurar-les.
Home,
aquesta part m'encanta.
Ara ser rigorós en aquesta vida.
Aquesta part m'encanta, que sí. Contingui el regle...
Que hem de mesurar pams.
Que la... No, un regle no, perdoneu, un metre. O sigui, que són així d'optimistes. Sí, sí. Un metre.
Un metre.
Home, jo he vist estructures grans, o sigui, no un metre, però...
Jo només he jugat una vegada i m'ho vaig passar superbé. O sigui, vaig riure moltíssim. perquè a més, i jo ara això com ho fico? Pues sí, ho has de ficar.
Si és un joc que no el compraries mai com per adults, però que és superguai.
Sí, sí.
Sí, és divertit.
Llavors, el mateix, està recomanat per entre 2 i 6 jugadors. Jugar-ne més de 6 és difícil perquè estan les peces per a 6, però escolta'm, si tens més d'un joc, poden jugar-ne els que vulgues, perquè és que és divertit. És divertit.
A mi el que més m'agrada és això, que també, com hi ha diverses ciutats, una ciutat tots fent la mateixa torre, una altra ciutat vas passant-li la carta al del costat, saps? Aquesta cosa de que no és el mateix joc tot el rato, està guai. Bueno, deixem el Junk Art i acabem el joc d'habilitat amb el Dungeon Fighter, que és un joc que el nostre amic Uri i amic del programa...
A ell li encanta, encanta el Dungeon Fighter.
A mi m'agrada, no tant com ell.
A mi no, m'agrada gens. Sí.
I el nostre tècnic estan fent senyals que tampoc li agrada massa. I llavors, el Luis està aquí al control tècnic. Llavors, el Dungeon Fighter simplement és un joc d'habilitat en el qual vas tirant unes peces i enmig d'una diana gegant que està enmig de la taula i si arribes en certs llocs pues vas matant els monstres. La gràcia és que les cartes, pues cada una, pues ara tires per baix del peu, la mà per baix del peu, ara tires en el nas, ara tires no sé què.
Llavors, has de tenir habilitat per tirar els veus.
Has de tenir una habilitat, clar, una habilitat molt gran per a tirar i llavors no és molt, molt, jo diria que no és un joc molt amigable per jugar la primera partida perquè és complicat.
Bueno, és complicat de puntuar, perquè clar, no depèn de la teva capacitat mental, ni de la teva condició, ni de les ganes de jugar, sinó simplement de tirar el dau i que caigui dintre la diana, saps? Dius...
Clar, i al ser un joc party, que si tu vas sense haver pres absolutament res, ningú psicotròpic de res, ja no pots jugar bé, llavors, clar, si entrem en uns altres terrenys que no anem a anomenar,
és complicat, jugar. És complicat.
Però bueno, però ahí està. És,
sí, té el seu públic, suposo.
Té el seu públic.
Sí, sí.
Té la seva part de més de mazmorreo, això, un poc clavant calçador, però està bé. Bueno, però bé, està bé. És des del 2011 i de 1 a 6 jugadors, perquè pots jugar tu sol.
2011? Doncs pues jo pensava que era més nou.
Sí, jo també.
O sigui, trobo que fa molt que va pel món.
Sí. Doncs pues, continuem, no, xiquetes?
Sí.
Vinga. Doncs pues, jocs en 3D, però ara...
De construcció. Bueno. Ja no hem deixat d'estar l'habilitat i ara passarem a la construcció. I comencem pel Santorini. Santorini és un joc del 2016 que fa referència a una de les illes gregues, la Santorini, la que té les casetes blanques amb les cúpules blaves, la típica postal de vacances.
Turistes.
I molts turistes, però això no es veu a l'Instagram. A l'Instagram es veu lo bonic només. Llavors, és un joc del 2016, de 2 a 3 jugadors, es pot jugar fins a 4 també. Diu uns 20 minuts, però bueno, depèn del número de jugadors i depèn de l'anàlisi i paràlisi que tinguin, a partir de 8 anys. No és barat, val 40 jocs i lo xulo que és que té com un suport de fusta i és un tauler de 5x5, una quadrícula, vale? I al teu torn tens un personatge que el vas movent pel tauler i cada cop que es mou col·loques una peça d'un edifici. Clar, l'edifici, la planta baixa és més gran, després fiques el primer pis, després fiques el segon pis i després fiques la cúpula blava. Vale? I l'objectiu del joc és que hi hagi el primer jugador que pugi a un tercer pis. Però clar, tu quan veus un jugador que ja pot pujar al tercer pis li fiques una cúpula perquè no pugui pujar. Llavors te vas bloquejant amb el contrincant i vas construint i te vas movent pel tauler i realment és una cosa que visualment que era molt xulo perquè hi ha molt de plàstic i totes les peces són de plàstic i tota l'estructura que es prepara i és molt xulo. És com un 300 ratlla una mica més profunditat.
Vale, però tu llavors pots ficar una cúpula encara que no hagis acabat l'edifici.
No, la cúpula sempre va després del tercer pis.
Vale, i només pots pujar si la cúpula no està.
Exactament, al tercer pis. Llavors vas fent i intentes anar bloquejant. Això seria el joc base i després tens que també hi ha unes cartes d'habilitat que li donen com un poder al jugador i així fas que les partides siguin totalment diferents, totalment molt boges.
Que guai, pues és un dels que no he jugat mai.
Pues jo el tinc a casa, ja jugarem.
Pues sí.
Van fer una reimplementació, li van dir New York, que en lloc de construir l'illa Santorini fas Datacells, que dius, bueno, no queda tan boniquet.
No queda tot.
Més turístic, però no tan boniquet. I després van agafar totes les ampliacions que havien fet del Santorini i van fer una mega caixa que es diu Pantheon. Vale? I, bueno, la segona edició em sembla que val 45 euros, una miqueta més cara. Però, bueno, val la pena perquè realment porta molt la plàstic i és molt xulo. I també és així a nivell familiar.
El plàstic ara... Com...
Clar, el plàstic va molt car, és que el plàstic va molt car. És el que té. Deixem estar el Santorini, vale? I ara us parlo d'un altre joc que aquest, el Varita de Vira el 2023, que és un atac al temple del gel. Val? Estrellita per Deviri Cosmos, 2-4 jugadors, d'una horeta, aquest és molt més complexa, eh? I més profunditat. Bueno, no massa més perquè té un pes de 2-0-4 de 5, però bueno. La qüestió aquí és que un atac és com es diu a les muntanyes, això és un nom real, eh? A les muntanyes que estan sota una capa de gel permanent. Uh-huh. Llavors, en aquest joc el que has de fer és construir una piràmide com de gel. Cada jugador té uns brots de plàstic que són com a transparents, cada jugador té el seu color, i llavors hi ha una currícula que em sembla que és de 5x5, no sé si ho he apuntat, això. No ho sé. I, no, 5x5 no, perquè ha de ser múltiples de 4, ha de ser parell. Deu ser de 6x6. I llavors vas col·locant blocs, i que cada cop que hi ha una fila o una columna que s'omple, sumes punts, cada cop que fas una quadrícula de 4 sumes punts i pots ficar un pis al damunt, llavors has d'anar construint la piràmide de gel i vas sumant punts. L'objectiu és anar sumant punts. Tens unes cartes que fas com... Les icones et donen cosetes també, te donen més accions i vas fent cosetes.
I la piràmide és alta?
Són 3 pisos, em sembla.
Bé.
Sí, però ja et dic, la caixa és molt xula i la piràmide quan la construeixes també queda molt xula. Visualment és com el Santorini, que després d'haver jugat és rotllo, oh, que bonic que m'ha quedat. Saps? O sigui, m'ho he passat bé, però que bonic que m'ha quedat la construcció. Doncs pues amb el d'un atac passa el mateix, que visualment és molt bonica.
Que molt bé.
Molt bé.
A més, estarita per de vir, o sigui, es pot trobar bastant fàcil. I acabem la categoria de construcció amb The Dreamers, que The Dreamers va jugar també fa molts anys. És un joc del 2008 que només són blocs de fusta. Blocs de fusta que són com de la mateixa base quadrada i llavors els has d'anar apilant. I se suposa que The Dreamers pues, tens un personatge que és un peu petitet i has d'anar escalant amb la condició que no pot pujar més d'un pis. Llavors, vas saltant, pujant per l'estructura, se suposa, tens unes escales que t'ajuden a anar pujant i l'objectiu és arribar el més alt possible.
Com el Santorini.
Però és diferent, perquè el Santorini tens els pisos i tens la quadrícula, aquí no tens aquesta limitació. Aquí vas ficant cubs i vas bloquejant al contrari, però pots pujar més pisos.
O sigui, però has de ficar cubs en una quadrícula tridimensional o pots ficar cubs...
Sí, però...
A 45 graus, per exemple.
No, no, és una quadrícula, quadrícula. No la veus, però realment hi és. Però, per exemple, el Santorini, el personatge pot anar movent per la quadrícula i aquí el que ha de fer és anar escalant, tota la zona d'anar escalant. Val? I l'objectiu és, ja et dic, ser el primer a arribar a dalt de tot.
I cadascú té el seu personatge.
Sí, cadascú té
el Santorini només n'hi ha un.
El Santorini, cada jugador té dos personatges. Ah, i si es juga quatre, un personatge cadascú.
Vale, vale.
Em sembla, si no m'equivoco, que ara fa temps que no jugo. I fins aquí The Dreamers. Jo volia destacar perquè també és un joc bastant així clàssic i trobo que és interessant.
És l'experta en jocs de construcció?
No pas, però bueno, trobo que sí, no? O sigui, si voleu passem a la categoria de jocs 3D, però d'apilar.
Però d'apilar, sí.
Vale? Que això és d'apilar peces, o sigui, components sí. De joc més aviat.
Sí, 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 si voleu. Començo parlant una miqueta de l'Harmonies, que és un joc de l'any 2024, per tant és relativament nou. I, bueno, és un joc per a jugar entre 2 i 4 jugadors. A mi m'agrada molt perquè és d'estos que és fàcil d'entendre, però no tan fàcil de jugar bé. Uh-huh. I, a més, és molt tranquil. I això també m'agrada, és molt tranquil. És una partida que a mi, almenys, me tranquil·litza molt jugar-hi. Llavors, consisteix en construir un paisatge el més harmònic possible, el més bonic possible, un paisatge natural. Sí, llavors... Cada jugador té un tauler que és com un panal d'abelles, no és una quadrícula, és un panal d'abelles. I, bueno, damunt de la taula se fiquen unes peces que cada una, les grises representen pedres, les blanques, les blaves representen riu, les, no sé si eren marrons, representen fusta i llavors en unes roges que és per a fer edificis. Llavors, tu has d'anar aconseguint crear-te tot un paisatge en unes certes normes que te faran aconseguir punts. Llavors, per exemple, si tu vols construir una zona de pedres, només, si fiques només una de les peces, no puntua res. Però si fas pedres cada vegada més altes i que estiguen unes al costat dins del teu tauler, s'estiguen tocant, tot aquell bloc de peces que podria ser com una serralada, puntua. Sí, quan més gran, més puntua. Llavors, pots construir un riu. Quan més llarg sigui el riu, més puntuarà. Pots construir edificis, també un al costat de l'altre, perquè pugues tindre com una petita ciutat i anar puntuant més. I llavors hi ha unes cartes que te donen punts extra. Si tu, per exemple, una carta pot ser que construir un edifici al costat del riu te dona 5 punts per cada vegada que ho facis. O construir un riu que fa ser una certa forma en concret. També te donarà més punts.
Això és l'hora d'anar ficant cubitos, no? Cada cop que fas l'objectiu...
Exacte, cada vegada que compleixes l'objectiu, fiques cubitos per a marcar que allò ho tens. Uh-huh. La partida s'acaba quan o s'acaben les peces de colors o quan algú bloqueja ja el seu territori. És a dir, ja no pot ficar més peces. Uh-huh. Aquí s'acaba la partida, se compten punts i guanya qui més punts té. Llavors, és bonic. O sigui, estèticament a mi m'agrada. I és això, és molt tranquil, dura més o menys una mitjoreta i a mi m'agrada molt este joc.
És que a més és bastant... Cadascú va al seu rotllo.
Sí.
Saps? O sigui, com a molt és el rotllo, a veure quina peça agafo o a veure quina carta agafo. Però realment és
ja
molt...
Està. Sí, pots triar les cartes que vulgues, l'únic és, això sí, dins de les peces que són possibles d'agafar, tu les agafes i aquelles peces, pues, la resta ja no poden agafar-les. Vull dir, la mica d'estratègia que pugui tindre de fastidiar una mica el company és... mira què està fent per agafar-li les peces que penso que ell podrà agafar. Però llavors potser això corre en contra meu, llavors tampoc interessa fer-ho massa. Uh-huh. I ja està. Vull dir, a mi és un joc que m'agrada molt.
Sí, a més, ja et dic, els components són molt bonics.
Sí, l'edició que han fet, és molt bonic.
És molt bonic, són peces de fusta rodones, molt boniquetes. A més, és un dels jocs de les Olimpiades d'enguany, el del Ponís.
Sí, jo crec
que, per lo poc que fa que l'han editat, trobo que està tenint molt d'èxit. Si no el teniu, proveu-lo, perquè és molt xulo.
Sí, i acabar això també volia parlar del Riff, que és un joc també del mateix estil, en el qual doncs, vas agafant cartes que et van donant peces i missions, i és, la temàtica és que vas fent un arrecife, que no sé com es diu en català.
Un escull?
Un escull de corall. I vas, les missions es veuen des de dalt, has de ficar una groga i una vermella al costat d'una de l'altra, doncs vas col·locant-les i vas puntuant. I és un joc així també, com similar a l'Harmonix, en el sentit d'aquestes missionetes, de fer-ho boniquet, crec que no és tan complicat com l'Harmonix, i és també el mateix estilet així de curteig, i bé, del 2018, de 2 a 4, l'autor és el mateix que el que ha fet el Century, que també és un joc molt boniquet, i poca cosa més, tampoc. Si voleu, passem
jo crec que entre l'Harmonix i el Riff potser és més repetitiu, no? I l'Harmonix, per exemple, com que tens les cartes i tens moltes variacions i maneres de puntuar les cartes, et dona que totes les partides són diferents.
Sí, sí.
Sí.
Val. I ara
sí, són estes diferents en el sentit que un és molt més llarg que l'altre, no?
Sí, també. Sí, sí. Molt bé, doncs pues canviem de categoria i hem deixat aquí el dia els apilar coses. I ara passem a, pròpiament, fitxes de Tetris.
Sí, fitxes de Tetris. Que
en 3D. 3D, però fitxes de Tetris.
Fitxes de Tetris, però 3D. Llavors, bueno, començo parlant d'un que és el Pueblo, que a mi m'agrada molt, que tenim aquí. M'agrada per diverses coses. Una, perquè el joc és xulo, i l'altra perquè m'agrada el format, que és d'estos de capsa petita, i que, a més, l'obro, Sònia?
Sí, 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 obre.
Que, a més, la mateixa capsa és...
Ara la Carme, pel que no estic veient el vídeo, està desplegant el tauler i ja sí. Està, obre la caixa i ja
això
està.
És el tauler.
Ja tenim desplegat.
Això d'aquí és el tauler. Aquí és on... Espera't. Ai, sí. Aquí és on se juga i això simplement és per a comptar els punts.
Uh-huh. Ai. Ojo, eh? És més gran l'àrea de comptar punts que no pas on se juga.
Sí, és més gran l'àrea de comptar punts que no està. Llavors, cada jugador... Mira, ja que està aquí, ho trobem.
Sí, treu-lo.
Cada jugador disposa de blocs així... Aquí, ara podríem fer una ASMR d'unboxing.
Sí, m'ho estem fent.
D'estos blocs, que són cubs, que tenen dos colors, que són dos peces que encaixen perfectament per a fer un cub. Llavors, segons el número de jugadors, que no recordo, no sé quin era el màxim...
Fins a 4, de 2 a 4.
De 2 a 4. S'agafen un número en concret d'estos dos blocs. Llavors, s'han d'anar ficant, cada jugador tindrà estes peces d'este color i unes altres que seran del seu color de jugador. N'hi ha de roses, de blaves, de lila, de verdes... Sí, llavors, s'ha de construir una ciutat aquí al tauler que teníem en quadrícula.
Bueno, més que ciutat és un pueblo,
Bueno, un pueblo, sí, que per això seria un pueblo. Per això seria un pueblo.
No el flipem, ara.
Llavors, quin és l'objectiu? Anar-les ficant totes, però no es poden ficar de qualsevol manera. Les peces han d'estar sempre tocant o al terra o a una altra peça. No poden haver parts que estiguin flotant. Que això sembla una tonteria, però en realitat limita molt a l'hora de posar les peces. I llavors, no sé si s'ha vist, però bueno, se van ficant les peces, cada jugador va ficant una per torns. La cosa és que se n'ha de ficar una de neutra, una de color, una de neutra, una de color, no es pot anar triant. I després, al voltant del tauler, n'hi ha... Espera't, és que no ho estic senyalant perquè com me surt del revés no m'aclarixo. Al voltant del tauler no? Esta que és més clarita és la zona de joc, i al voltant n'hi ha un cacique.
Hi ha un recorregut.
N'hi ha un recorregut, voltant no tot, que és un cacique, que és que vigila que les obres del poble s'estiguen fent bé. Llavors, cada vegada...
Però què vol dir que s'estiguin
fent bé? Ara ho fico, ara ho explico. Cada vegada que un jugador fica una peça, ha de moure el cacique. I este cacique vigila que les peces que ell vegi siguin totes de color neutre. Si veu alguna de color no neutre, de color de jugador, li dona punts al jugador. En funció del nivell on estiguen. Si però, és del primer pis...
Punts negatius.
No, sí.
No ens equivoquem.
Anava a dir, guanya qui té menys punts.
O sigui, exactament.
Guanya punts és dolent. Llavors, en funció del nivell on estiguen, és donar un punt pel nivell d'enterra, dos punts pel primer pis, tres punts pel segon pis, i així va sumant un. S'acaba quan tots els jugadors han ficat les peces, se compten punts. Ah, una cosa que m'he deixat. Quan ja s'han ficat totes les peces, el que cacique fa una última volta.
Que és la pitjor de totes.
És la pitjor de totes.
Perquè saps que tot puntua.
Acabes odiant el cacique. I guanya qui té menys punts. Per tant, fer punts és dolent. Quin problema hi ha? Que al final has de fer pisos. Al final ja. Has de fer pisos.
Sí, però sense flipar-te, perquè un campanar... Un...
Però sempre n'hi ha algú que pringa.
Sí, sí.
Sempre n'hi ha algú que pringa i acaba construint un campanar. I
això quan... són 4 punts negatius.
Sí, 4 o 5.
Bueno, depèn, perquè com que el cacique va donar tota la volta, si hi ha un punt que sobresurt molt, ja es veu des de les 4 punts de vista, llavors són 4 punts
exacte.
Per 4.
Llavors, és un joc que també dura entre mitja hora a 3 quarts d'hora, és relativament ràpid, però és molt cansat. O sigui, és molt cansat.
És esgotador mentalment, no per la volta del cacique, perquè nosaltres no ens movem de la taula.
No, però provoca que t'aixec... O sigui, sí que estàs aixecat a mirar com has de ficar les coses i fas un esforç mental bastant elevat, o sigui, cansa.
A mi aquest joc me'l va recomanar el meu amic, el Daemonion, el de l'Orògenes, perquè va dir, fem una conjunta, t'interessa aquest joc perquè t'agradarà? I jo dic, bueno, vinga, me'l miro, dic, de preu estava bé, dic, vale, sí, i m'encanta, o sigui...
Sí, sí, gràcies. És molt xulo, és molt, molt xulo. És molt, molt xulo. Després està la versió més gran, que és l'original, crec, però que no he jugat, ni sé si és molt diferent o...
No, jo no he jugat, però jo crec que és el mateix.
No tinc idea.
Realment, el que aquella edició és caixa quadrada, rotllo que tant, mira que tant, i les peces són més grans, i també és molt més car,
sí.
Naturalment.
Sí, sí,
però,
sí.
Bueno, aquest joc és del 2002, o sigui, realment té 24 anys.
Sí, sí, no és nou.
Déu-n'hi-do. Però, bueno, jo crec que han vallit prou bé, encara.
A mi m'agrada molt, este.
A més, el disseny de les peces és una putada. O sigui, hi ha vegades que s'arriben...
Sí, és que sembla que no, però no és fàcil col·locar-les bé, i això, el fet de que faci... El fet de la norma de que tot ha d'estar tocant algun lloc i que no pot haver res volant, bloqueja moltíssim a l'hora de ficar les peces.
Has de tenir un bon control de la visió espacial, també, sí. Sobretot.
Sí, sí.
Però, bueno, molt bon joc.
Després l'amaguem, que si no tornarem
sí,
a
fer no. Sorolls. Bueno, Marc, continuem amb el Tuki.
Sí, jo volia parlar del Tuki, que també és una recomanació del Miquel de Ludogenes, també, però que vaig jugar amb ell.
Molt bé.
És una espècie de ubongo tridimensional en el qual has de muntar peces i la gràcia, el més divertit que és que tens peces que són invisibles.
Com que invisible, perdona?
I com se juguen?
Són peces que són grises, llavors si tu has de ficar una peça i l'altra en forma de T en tridimensional, doncs necessites la grisa que et faci una miqueta de bastida. Llavors, la gràcia és anar el més ràpid possible i depèn de l'orientació de la carta, doncs és més fàcil fer una T, la T cap per avall que la T cap per amunt. Llavors, és un joc tipus bongo de velocitat, que ho fa abans guanya, és senzillet. De fet, és del mateix autor. Quan he buscat informació he vist que és del mateix autor.
És el major de toca el bongo?
Sí.
Vale, o sigui, li va canviar el nom, però bueno...
Sí, llavors és Ubongo 3D, si vols dir-li... Bé, però
l'Ubongo 3D existeix, realment, també? Doncs
pues és l'Ubongo 3D reimplementat. Sí, sí.
És una altra versió de l'Ubongo 3D.
Però bueno, si t'agrada l'Ubongo, més de lo mismo, i si no t'agrada l'Ubongo, allunya't això. I...
Sí, no? No. Jugo millor per xis.
Després, també volia comentar un parell de jocs. El Boca i l'Anverso Reverso, que són dos jocs que és una reimplementació de l'altre. L'Anverso Reverso és més nou, més boniquet, que són dels... Al Carme li agradarà això, perquè són els de l'Èxit.
Els de l'Èxit.
Perquè a Carme, aquí no la veus, és la gran
crec que ja no puc fer més èxits de moment, jo.
La Carme ha mort d'èxit. Llavors, a mi m'agrada molt aquest joc, me'l va recomanar Sony, que se'l va comprar primer.
Mm-hmm. Perquè també m'agrada molt els èxits.
Perquè també m'agrada molt els èxits i a corregir-me. Vull dir, al final és un joc... És cooperatiu, però
sí,
no.
Sí, però no.
Perquè l'objectiu és que tu jugues amb l'altra persona per a fer un edifici i tu tens blocs de colors i tu veus el que veus des d'un costat i l'altra persona veu el que veu de l'altre costat. Llavors, entre els dos han de veure l'edifici complet i l'han de muntar. Llavors, està bé per la visió espacial. No és cooperatiu del tot, perquè el joc s'inventa una norma una miqueta rara, de vas fent com una lligueta de dos a dos, fins que al final el que més ràpid ho fa guanya, però al final el joc base és un joc cooperatiu a dos.
Sí, jo crec que es pot jugar a dos jugadors, perquè el que diries tu, a més jugadors es fa una... es van fent emparellaments i el que fas és que guanyes punts en funció del temps que has trigat en fer la construcció. Llavors, a dos jugadors pues, fas la construcció i guanyes punts, o el més ràpid, i ja està.
Mira, la veritat és que és molt guai, és molt divertit. I per la meva banda, jo crec que aquest tema de jocs de construcció, he comentat uns quants, superbé. I per acabar, perquè ja mos
estem... Sí, ara li podem fer un homenatge al Víctor Villa, Víctor Solitario Villa, perquè com que hem estat parlant tota l'estona de jocs per jugar amb més persones, ara anem a parlar de solitaris.
Vale, vinga.
Sí, i solitaris, jo us he portat aquest, que és el Block by Block, no sé... Ah, no veig la càmera. Block by Block, que aquest està basat en el Cub Soma. Vale? El Cub Soma és un puzzle tridimensional que està format per 7 peces irregulars, que estan aquí dintre. A veure, un moment... que estic traient les cartes i les coses que són aquestes aquí, que són poliminos aquests en 3D, que quan s'uneixen correctament formen un cub de 3x3. Jo sé que Marc, tu un dia vas muntar el cub de 3x3, jo sóc incapaç de fer-ho. Vas inventar l'any 1933 pel senyor Piet Hein, que és un matemàtic i poeta danès.
I poeta, ah, que guai.
Sí, fa de tot, matemàtic i poeta, de lletres i ciències, i tota la vegada. I segons la història, la idea li va aparèixer durant una conferència de Werner Heisenberg sobre la mecànica quàntica. O sigui, la mecànica quàntica se li va fer avorrida
i va
decidir pensar les seves cosetes i llavors va inventar aquest joc, bueno, que són les 7 peces aquestes, que encaixades, a banda de fer el cub de 3x3, poden fer moltes més figures. Llavors, l'edició que tinc jo de Block by Block, el que t'aporta és una baralla de cartes i a cada carta té una figura que has d'aconseguir muntar.
Ah, molt bé. Ah, vale? No és només lo cub, sinó que pots
construir... No, van diferents nivells, o sigui, cada nivell, em sembla que fins a 50, cada nivell te proposa això i tot les figures ho construeixes i per qui li costi més, pues, al darrere hi ha algun...
Seria com un tangram en 3D.
Ah, exactament, és com un tangram en 3D, fet joc. Val? I, bueno, us ho volia comentar també.
Sí, l'editorial este que té molts puzzles d'un jugador, no? De Think Fan.
Sí, Think Fan és això, deu tenir molts jocs solitaris. Sí, sí. ¿Vale? Són de Vancouver, per el que veig. I aquesta edició és molt bona i molt xula, perquè a més porta la bosseta i és totalment important.
No, les peces, la veritat és que dona gust tocar-les, la veritat.
Bueno, és pràctic, però sí. I després ja per acabar amb el tema solitaris i el de Pila per Luna, bueno, ja és un joc que té la versió de gossos i la versió de gats.
Vale.
Jo, com que soc més de gossos, tinc el Pila per Luna.
Vale.
Vale? Però crec que el Cat Stacks existeix, que és la versió de gats, i bàsicament és el mateix. Vale? O sigui, no hi ha massa diferència, només que canvia gossos per gats.
Departament de màrqueting.
Home, perquè per no tirar el debat, pues, fan els dos i ja està. Vale? Llavors, l'edició que tinc jo és una acerida per Maldito. Vale? També és un joc solitari, a partir de 7 anys, em sembla que valia 12-15 euros. L'autor és el Bob Ferron. I llavors, és aquella capçada ja, si me la passes? El gos de Trevenera, què tal?
Sí, que té la poteta del gos.
Sí. Llavors, bàsicament és el mateix que el Block by Block, que també té cartes i en lloc de ser cubs, bueno, formes tridimensionals, tens cartes que et diu quins gossos has d'agafar. Que, ara si trobo els gossos... Aquí és. Vale? Tens uns gossos de diferents formes rotllo Tetris, i llavors els has d'encaixar... Ai, ara estic veient la solució també. Estarien quins gossos has d'agafar i també quina és la silueta que has de muntar amb aquells gossos, vale? I al darrere també hi ha la pista.
És difícil de descriure els gossos, però són una espècie de gossos clàssics. No són bastant menys abstractes de lo que em pensava.
Són gossos, però cadascun és una raça i un color diferent, i una forma diferent. Hi ha el chihuahua, hi ha el bulldog...
Però no són gossos, jo. No diries, no són retícules, o sí?
Com retícules? És una retícula.
És a dir, són conjunts de quadrats?
No.
No.
Són
no,
formes no, de L, però són raros.
Algunes tenen formes estranyes.
No, però que estic pensant que acaben tessel·lant el pla, no? O sigui, en canvi, a la fi, el que estàs fent és encaixar-los per a crear, en aquest cas, en la targeta que tenim aquí, un rectangle.
I en cap moment n'hi ha un gran gos damunt d'un altre, no?
No. Bueno, sí, hi havia alguns que sí, eh? Espera't.
Uf.
Perquè estem fent espolles. Llavors, comencem per
principiant. És difícil de descriure, eh? Busqueu DocPile.
Llavors, per exemple, aquí sí que s'han d'apilar, perquè veus, aquí tens més gossos que no pas la base.
Vale.
Vale? I si veus la solució, és tridimensional.
Mare de Déu, senyors. Vale.
És difícil de descriure
aquest
joc.
Però aquí et deia quants nivells, quantes capes has d'arribar a fer. Quan,
vale, quants pisos.
Vale.
I quants gossos has de ficar i quantes capes, vale?
No,
vale.
Si bé enlo, és bastant lògic el que s'ha de fer, però és difícil de descriure este joc, trobo.
Sí, sí, sí. I, bueno, i això, i al nivell més hardcore, pues, ja no sé què has de fer, perquè 12 gossos, mira, els has de col·locar tots amb 4 capes, o sigui, van 18 gossos un damunt de l'altre.
És curiós.
Sí, a més, la textura és plàstic, però un plàstic mate que és molt xulo també al tacte.
És curiós, sí. A més, sí, estan ben... O sigui, veig que té les orelletes, té els ulls.
És un gos, és que és un gosset.
És un gos, és un gos.
I m'agradaria veure el del gat, si realment és el mateix, però...
Jo crec que les formes són iguales i els colors diuen ser de l'estil.
Però seran gats.
Però són gatets. O sigui, igual tenen la cua més llarga, no ho sé. Perquè aquests gossets, ves que tenen tots la cua molt petiteta, però bueno. I el bo que té és que és molt portàtil, també. Llavors pots estar aquí entretingut moltes hores.
Sí.
Víctor, ideal per tu. Si t'agrada els puzzles tridimensionals, doncs pues ja està. I jo crec que fins aquí ja hem parlat de tots els jocs, no?, que havíem portat.
Sí, no?
Sí, mm-hmm. Sí, sí.
Hem fet un repàs exhaustiu.
Home, Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, n'hem parlat d'uns quants. Doncs
pues sí, acabem així, es voleu comentar alguna cosa. Pues fins aquí el programa, ficarem la música d'acomiadament. Bueno, pues... Fins aquí el programa. Vull parlar de jocs espacials, espaials, un programa especial sense el Jordi. Vos toca a vosaltres ara comentar-vos si em diu alguna barbaritat, si us ha agradat algun joc, si l'explicació d'alguns dels jocs us ha semblat l'adient i si no coneixeu el Jenga. Fem-ho saber a les xarxes socials. I que som a Twitter, no sé per què encara som a Twitter, però sí, i a Instagram, com a La Partida Podcast, i gràcies, Carme, Sònia...
Ara la meva feina és ficar aquí els gossos a casa, o sigui...
Sí, ara té la Sònia aquí, ja no està atenta al programa, perquè està pensant...
És que no m'hi caben!
Estos jocs, abans de desmuntar-los, has de fer una foto a la capsa per saber-los muntar.
Ja, però l'altre, com que va amb una bosseta, dius, mira, no, igual, però aquest és merda, ens anem a tocar a la capsa.
Bueno, pues acomiadem el programa així, mos quedarem així una horeta més replegant els jocs. Cuideu-vos molt i fins la propera partida.
Vinga, adeu. Adeu.